tots aquests canvis, tots aquests decrets, tota aquesta activitat que s'ha fet, potser és una llavor i potser els resultats també necessiten temps per anar-se veient. Perquè hi ha les qüestions que ha comentat, efectivament, no? I que són importants, que tenen a veure amb l'homosexualitat, però també és molt important el debat que hi ha hagut amb aquesta qüestió de... Bueno, la primera visita al papa és a Lampedusa, és a dir, i el nom és Francesc. És a dir, que té a veure amb el papa dels pobres, que té a veure amb aquesta... bueno, i pensem també amb l'encíclica Laudato Si, és a dir, el respecte a la qüestió del medi ambient, de la naturalesa, els drets dels refugiats, dels pobres... tot això és molt important. I la qüestió també de la possibilitat que en un futur... i pugui haver diaconeses, no? Això també podria ser també molt interessant. I en aquest sentit jo penso que són llavors que potser ja s'han plantat.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, Enric.
Bé, Oriol, jo encantat amb el que has dit.
Home, clar,
i amb el que ha dit...
S'ha fet festa, s'ha fet festa aquí.
I el Joan Oñate, el qual admiro molt, no? Jo el que temo és que això de les diaconeses serà difícil, perquè ja serà acceptar un ordre per les dones, que tinguin ordre. I això l'Església no ho acceptarà, perquè d'aquí ja ve la del sacerdoci. I això serà el que serà difícil. Jo crec que el que has dit em sembla molt important. És un papa que podia fer molts discursos com els anteriors, però la major part de discursos anaven en la línia dels pobres, de les guerres, dels marginats, etc. I els altres els deixava una mica de costat. Evidentment, no podem esperar gaires coses. Jo no... Jo crec que va fer el que va poder. Però és que allò del Vaticà, no sé, els que heu estat a dintre del Vaticà, jo com no he estat mai, perquè em sembla que aniria contra la meva religió anar a aquella estructura...
Seria pecar.
Sí, seria pecar. És tan immensa la força contrària, i s'ha vist això, no sé si em sembla, ho has dit tu, Oriol, o el Joan, que per primera vegada hi ha gent que s'ha declarat contra ell, públicament contra ell. Bueno, ja està bé, no? Això ja va bé. No ens vam declarar contra Joan Pau II ni contra Ratzinger per respecte, i en canvi s'han respectat, vol dir que ja va bé, no va bé que hi ha gent que ho faci.
Joan, ara veiem com a imatges de la plaça Sant Pere Vaticà, encara està costant que entri la gent a la plaça, però entenc que les properes hores la imatge que veurem serà de molta gent acostant-s'hi per mostrar condol, en aquest cas al papa Francesc. D'entrada el que hem vist és que no sabem si ha mort a Santa Marta on vivia, perquè no s'ha produït aquella apagada de llums de les dependències quan caminen cap a Sant Pere. No sé si això és per reforçar també el tema de la humilitat i tot el que envolta la seva figura, o és perquè no ha mort allà. Sabem alguna cosa d'això, Joan?
No se sap, però que és que ha trencat esquemes. Cap papa havia viscut en una residència amb altres persones i s'anava a buscar el dinar ell amb la seva safata, per tant, possiblement no hi hagi cap mena de ritus preparat per quan algú està vivint en una habitació normal. Forma part d'aquesta excepcionalitat, que tant de bo que pugui continuar, que seria el desig de molts de nosaltres, i que això il·lumini i que sigui un canvi que no pugui fer. Serà molt difícil, però és una esperança que hauríem de tenir.
L'austeritat és important, Frederic.
Sobretot en els gestos, És a dir, els que se'n recorden dels primeres setmanes i els primers mesos del papa Francesc se'n recordaran que va dir això de la capa papal, de les sabatilles vermelles, sotana blanca, les sabatilles que he portat sempre, la creu que portava penjada era la mateixa creu de ferro que portava com a sacerdot i com a arcabisbe de Buenos Aires, i el que ara comentàveu, aquests apartaments de 12 habitacions al Vaticà, ell de seguida va dir que no, que agafaria una habitació a l'apartat tècnicament pels convidats, i jo recordo que quan és nomenat papa va haver-hi diverses informacions d'aquestes estructures paral·leles del Vaticà o del fet dels ajudants que deien bueno, ja veurem quan dura. Doncs ha durat literalment fins la seva mort.
Joan Oñate, expresident d'Església Plural, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I ara mateix en directe Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola.
Para rezar el Ángelus. En este tiempo de Pascua, en este día de Pascua que la Iglesia vive, el Ángelus es sustituido por la antífona mariana, que decimos Regina Cheli, Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno ha resucitado, aleluya. Ayer el Papa Francisco se hacía presente en la Plaza de San Pedro para anunciar con su presencia, con su gesto y con su débil voz, el anuncio central del acontecimiento cristiano. la victoria de Jesucristo sobre la muerte, como consecuencia de su victoria sobre el pecado. Y en la homilía que había preparado, pero que no pudo leer...
I també declaració institucional del govern espanyol, Félix Bolaños. El sentim. Bé, sembla que no tenim el so. De seguida que ho tinguem, doncs, intentarem escoltar la declaració institucional del govern espanyol. Som en aquest especial que estem fent. Són les 12:05 a Catalunya Ràdio. Sílvia Coppolo és de la plaça Sant Pere del Vaticà. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs som dins de... Sentiu l'orgue, som dins de l'església del Vaticà. No sé si el podeu sentir de fons, perquè no m'hi puc acostar més que tocar els auriculars posats. El que passa, doncs, des d'un minut abans de les 12, en si hagués començat realment a veure un ofici, sí, efectivament, un ofici religiós, i doncs els fidels l'estan seguint. Fidels que realment doncs, som els que estava previst que ja vinguessin avui, perquè han fet les cues com fan tots els turistes. I, de fet, diríem, aquí ara hi ha, crec, una barreja entre turistes i feligresos que de mica es van acostant avui a la basílica. Som nosaltres, ara estem col·locats just al costat de les quatre columnes de Bernini en un dia molt, molt, molt especial, on encara no s'acaba de viure del tot que el papa ha mort. Encara no se sap prou aquí dins pel que fa a les persones que han vingut. Hi ha molts turistes que realment fan les fotografies de rigor. També veiem algunes congregacions d'aquelles doncs, que són una corrua de gent amb una creu grossa al davant i van resant. És a dir, això és el que estem vivint fins ara. No sé si sentiu, diríem, els cants i l'orgue de fons.
Sentim soroll, sí, sentim com una remor de fons, que entenc que és aquesta remor que es barreja, no, dels sons del turisme. Clar, és una imatge, entenc, Sílvia, que xoca, no? Perquè mentre estem explicant una notícia transcendent per la història del Vaticà, la normalitat turística, com casa una realitat que és la gent que tenia doncs, festa un dilluns de Pasqua i s'anava a veure el Vaticà i a fer fotografies, amb una notícia que trenca absolutament la història vaticana. Veurem si la trenca o no, però en tot cas una notícia important, no?
Doncs jo crec que en realitat això encara no es viu prou. És a dir, avui per entrar aquí s'entrava amb els tiquets que s'havien d'haver comprat per avui, fet el que hem pogut per poder entrar, que no teníem avui els tiquets, no? I per tant, diríem, la gent que ha entrat avui són perquè tenien tiquets, perquè venien a fer la seva visita. Diríem, no són persones ara que hagin vingut especialment, perquè que hi ha persones, evidentment, aquí n'hi ha moltes que són creients, però més enllà d'això, doncs, hi ha altres persones que poden no ser-ho, diríem, i que simplement venen a admirar aquesta bellíssima obra d'art. Per mi és una situació molt, molt estranya, però la major part de persones jo crec que això ho viuen amb una certa normalitat, perquè estan fent com de turistes i no en són gaire conscients.
Gràcies, Sílvia Coppolo.
Fins després.
Aquest és el so, de fet, ara mateix, de la plaça Sant Pere del Vaticà. És un so de normalitat, perquè la vida en aquest cas continua. Anem cap a l'Argentina, a Joan Biosca. Què tal? Bon dia. Hola, Joan.
Sí, Ricard, com esteu? Bon dia.
Corresponsal a Buenos Aires. Com es desperta en aquest cas el país, l'Argentina?
Doncs mira, tal com dius, clarejant ja, són les 7 i 10 del matí aquí a Buenos Aires, en el que es preveu serà una jornada de consternació, de dol, de milers de persones que començaran a dirigir-se cap a la catedral metropolitana de Buenos Aires, on Francesc, com arcabisbe de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, doncs era el màxim responsable d'aquesta diòcesi, i serà una jornada de record, de comiat, cap a una de les figures més importants que ha tingut l'Argentina. Això sí, amb certa controvèrsia, perquè també s'hi ha de barrejar aquí la política. En el papa Francesc sempre li han penjat l'etiqueta de peronista i des de Roma moure una mica els fils també de la política interna argentina. Això ho deien sobretot els que més el qüestionaven, però una figura sens dubte monumental de la història argentina, que ha deixat una assignatura pendent per a tothom, i és una visita al seu país natal. Ha vingut diverses vegades aquí a l'Amèrica, a la regió, però diuen molts, també d'una manera molt prudent, mai volia venir a l'Argentina per no ser centre de polèmica, i ha quedat aquesta signatura pendent pels argentins i pels creients, que no, òbviament no el podran veure a l'Argentina, però queda en el record la figura d'un papa que trepitjava els barris més pobres, aquí conegudes com a Villas Miseria, el que seria d'alguna manera l'equivalència de les faveles argentines, i se'l recorda precisament molt proper a la gent més necessitada.
De fet, aquest és un punt molt, molt important, perquè no s'entendria sense aquest compromís per lluitar contra la pobresa de la figura del papa Francesc. I també és una figura que ha tingut molt de ressò a Llatinoamèrica. No sé si som conscients aquí de la fervor, de la passió que ha generat una figura com el papa Francesc.
Sí, de fet, ha deixat un gran llegat aquí, Francesc, en forma de deixebles, sacerdots, que són els que trepitgen el terreny, com diuen aquí, posen els peus en el fang, que són els coneguts com a cures vigeros, que són els que estan directament connectats amb la gent més humil, la gent més pobra, la gent més necessitada. Recordeu que l'Argentina és un país que té... Ara han millorat les xifres, però a mi no m'agrada parlar d'estadístiques, sinó de milions de persones que són pobres, no? I a l'Argentina, tot i que algunes estadístiques diuen blanc o negre, és gairebé el 40% de la població. I això són moltes persones que els que han pogut venir aquí a Buenos Aires, doncs sí, la ciutat té un estil molt europeu, ens recorda molt a Madrid, Barcelona, París, però a la que camines quatre passes als voltants de l'àrea metropolitana i sobretot també a la ciutat de Buenos Aires, hi ha un gran cordó i teixit de pobres que és evident, o sigui, són allà, i realment el papa Francesc hi posava molt atentament la mirada, i era una de les seves obsessions, no? Deixar com una mena... Ell era molt fanàtic de San Lorenzo de Almagro, l'equip blaugrana d'aquí de Buenos Aires, i el que jo destacaria és que ell ha deixat diversos equips de futbol, de sacerdots, de persones compromeses amb la pobresa. Jo crec que és així com se'l recordarà especialment. També, molt probablement, escoltarem en aquestes properes hores la polèmica que teníem amb el president argentí Javier Milei. Milei, en campanya electoral, el va arribar a qualificar del representant del maligne a la Terra, i va tenir paraules molt gruixudes contra Jorge Bergoglio, contra Francesc. Després es van reconciliar, i hi ha una imatge on se'l veu a un Jorge Milei bastant compungit, i el papa Francesc, doncs, d'alguna manera, fent les paus tots dos, es van reconciliar, i Milei el va convidar a venir a l'Argentina. Per això jo crec que molts argentins, més allà de si era peronista o no era peronista, el que destacaran avui és que no l'han pogut veure al seu propi país.
Joan Biosca, gràcies, com sempre, una abraçada, que tinguis un bon dia.
Gràcies, bon dia.
Recordem que farem una promoció especial a Catalunya Ràdio, que ha començat des de les 10 del matí reaccionant a aquesta notícia en l'especial Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Estem continuant aquesta programació, hi haurà un Catalunya Migdia especial a partir de les 2 i a partir de les 4 amb Agnès Marquès. Una tarda molt especial per seguir totes les reaccions a la mort del papa Francesc a l'edat dels 88 anys. Una de les preguntes que ens fem a aquesta hora és què ha passat o què ha pogut passar, perquè ahir el vèiem amb una imatge totalment normal, intentant recuperar aquesta normalitat en el seu dia a dia, i avui estem explicant la mort del papa Francesc. Podem saludar a aquesta hora un home que va ser cardiòleg del papa, és Mario Roberto Kenar. Mario, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Estamos todos sorprendidos, pero estas cosas le pasan a pacientes que han estado graves.
¿Qué es lo que ha podido...?
Significa que
sí, no,
estás en reposo y después empezás a moverte y podés tener una embolia de pulmón, por ejemplo.
O sea, lo que ha podido pasar en lo que hemos visto es una embolia de pulmón.
Sí, esto es lo que yo creo, pero bueno.
Porque
es algo muy típico de gente que está mucho tiempo en reposo, en malas condiciones, y cuando empiezan a movilizarse, se moviliza un coágulo y produce un cuadro cataclísmico que lo llevó a la muerte.
Mm-hmm. Pero es normal que ayer, por ejemplo, estamos viendo ahora las imágenes, ¿no?, del Papa Francesc ayer, en cierta normalidad, y hoy anunciamos la muerte del papa Francesc. ¿Esto puede pasar en su caso, en su cuadro?
Sí, pero me ha pasado con muchos pacientes. Yo fui jefe de terapia intensiva durante 25 años. Trabajás intensamente con un paciente, lo pones bien, lo bajás a la habitación, lo sacás de terapia, se levanta de la cama y se cae muerto. Embolia de pulmón masiva.
¿Cómo era la situación, el cuadro del papa Francesc cuando usted era su cardiólogo?
Él tuvo un pequeño problema cardiológico. Yo tuve 17 años con él, pero su corazón nunca le representó un problema. Quedó muy bien, lo controlé 17 años. después lo seguí un poco en el Vaticano, yo viví en el Vaticano un tiempo, mientras hizo la transición entre mi atención y la atención vaticana. Y después nos seguimos viendo, almorcé con él más de una vez, se lo veía muy bien, con el deterioro de su edad, de los trastornos motores, y después, bueno, un cuadro respiratorio grave que se salvó porque tuvo médicos excelentes al lado y porque Dios no quiso que se muera.
Mm. Mario Roberto Quenares, excardiòleg del Papa, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, senyor.
Clar, ara començarà a aparèixer tot tipus d'interrogants sobre com ha mort el Papa, com pot ser, si el que vèiem ahir és que tenia un estat de recuperació, Frederic, és que el que vèiem ahir és que es recuperava, es va reunir amb el vicepresident dels Estats Units.
Recuperació, però ho deia abans el Vicenç Lozano, deia, jo el veia, el Vicenç ens ho deia abans el primer cop, jo el veia enfadat, i segurament és per aquesta debilitat. També el dijous sant, va seguir una tradició dels pontífics que és visitar una presó, i hi ha un moment que a l'entrada o a la sortida una periodista li diu com està passant la Setmana Santa, i amb un fil de veu, literalment amb un fil de veu, diu com puc. Com puc, i ho repeteix. Mm. Vull dir que és veritat que s'estava recuperant, però vaja, una persona de 88 anys estava...
És un quadre complicat.
Això mateix.
Ara mateix sonen campanes a mort al Vaticà, van molt a poc i sonen molt de tant en tant per anunciar la mort del Papa Francesc. Ho estem comentant amb Enric Canet i també amb Oriol Ferrés. Oriol.
Sí, campanes de dol. Jo voldria, arran del que esteu comentant, afegir que és un papa que és el primer papa sud-americà, això és important, en la línia també de la corresponsalia i de com es pot viure això a Llatinoamèrica concretament, o a l'Argentina. Jo penso que és una dada interessant perquè té a veure amb el tercer món. És a dir, quan un es pot omplir la boca de paraules com pobresa o ajuda als més necessitats, però hi ha una part del món que, efectivament, víctima d'un intercanvi desigual letal, està en unes condicions, en alguns casos, de pauperisme. Per tant, que hi hagi un papa que representi també aquest tercer món és important. I després l'altra variable que també em sembla interessant destacar és que, a diferència del papa anterior, ha aguantat fins al final. Jo penso que també és un element que jo penso que també s'ha de destacar. I no sé si és l'última, però en tot cas de les últimes aparicions, amb roba de carrer, pràcticament, com un feligrès més. És a dir, que és aquesta... No, són gestos, i un pot pensar que això és simbolisme, però tenen el seu significat, perquè vivim en un món en què també existeix el símbol i existeix el gest, i això pot tenir el seu significat. I també crec que té un significat especial el fet que hagi aguantat fins al final, també.
Enric.
Sí, jo crec que Oriol, de tota forma, que ell hagués volgut dimitir, però com que va obrir tot aquest procés del sínode, jo crec que esperava, i com que veia que les coses no havien acabat com ell voldria, va dir, allarguem-lo fins a l'any que ve, però clar, s'ha quedat abans, perquè clar, era un home que era gran i estava malalt. Jo, hi ha un tema molt important sobre l'Església, que em sembla que és tornar als orígens. L'Església té una funció, que és una funció de cara al món, de cara a transformar el món, i això és el sentit més profund ara que estem celebrant la Pasqua, doncs el sentit més profund. Ell anava amb aquesta línia. En canvi, moltes vegades ens hem trobat papes i capellans i bisbes que tenen un sentit de mirar-se el melic, no? De tancar-se en el món de la seva església i del catolicisme. No. El catolicisme no té sentit en si mateix, el cristianisme no té sentit en si mateix si no és en funció d'anar cap a fora. I aquí el papa ho ha començat a fer, però abans no es feia.
Declaració institucional de Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
La muerte de un hombre bueno y de un gran papa. Por ello, el gobierno de España declarará 3 días de luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. Ha sido un papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático y por su preocupación por todos los que están en las periferias. Por eso, el Gobierno de España ha sentido siempre tan cerca su labor y sus valores, especialmente su defensa de la paz, apostando siempre por el diálogo y por la solución diplomática a cualquier tipo de conflicto. En sus dos encíclicas más importantes, Laudato Si y Tule y Fratelli Tutti, liga la dignidad humana con la lucha contra la desigualdad, el autoritarismo y la protección del medio ambiente. Fue un papa activo en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Mostró siempre interés por las personas migrantes, con las víctimas de trata, de la guerra de Ucrania, del conflicto en Palestina y de cualquier enfrentamiento armado de los que asolan el planeta. En los encuentros que hemos mantenido con su santidad, hemos podido constatar su cercanía, su simpatía, su cariño a España. Conocía la realidad de nuestro país perfectamente. Nos quería, y nosotros le queríamos a él y a lo que ha significado su papado. El legado humanista, solidario, reformador del Papa Francisco perdurará para siempre. La Iglesia, con su papado, ha empezado a recorrer un camino que ha de continuar. Lamentamos la pérdida del Papa Francisco y enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la comunidad católica y a todas las personas del mundo que sienten la pérdida del Papa Francisco como la de alguien cercano. Ha fallecido un hombre bueno. Ha muerto un gran papa. Descansa en paz el Papa Francisco.
Són les paraules del ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños. L'estem seguint en aquest especial a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. I comencen a aparèixer també diferents opcions, ja travesses ja de qui podria ser el nou papa. De moment el que podem explicar-vos és que hi haurà 5 espanyols i cap català que votaran, en aquest cas, el nou papa. Això és significatiu perquè, entre altres coses, posa sobre la taula també una gran pregunta, que és si l'Església catalana ha anat perdent pes els últims anys. Per què això ha passat? Amb Joan Pau I, amb Joan Pau II, hi havia cardenals catalans, amb Ratzinger també, amb el papa Francesc també. Per què ara no? Per què no votarà un cardenal català en aquest conclave? I per què hi ha 5 espanyols? I qui són aquests 5 espanyols, pel Forada, des de la redacció?
Doncs mira, un no és català perquè és nascut a Terol, però sí que és una de les figures més importants i coneguda segur per tots els oients, que és el Joan Josep Omella. Diem que és nascut a Terol, per tant, tècnicament no és català, però sí que és arcabisbe de Barcelona des de fa 10 anys. Fins l'any passat, recordem, també va ser president de la Conferència Episcopal Espanyola. Com dius, és un dels 5 cardenals espanyols que tindran dret a vot, i diem tindran dret a vot perquè no tots els cardenals podran participar en l'elecció del nou papa. El Col·legi Cardenalici el formen 252 persones, hi ha 252 cardenals, són representants de 94 països. Ara bé, només podran votar pràcticament la meitat, 135, i és que no poden votar tots aquells que el dia que ha mort el papa, per tant, aquells que avui tinguin més de 80 anys. Diem, un d'ells, un dels 5 espanyols que sí podran votar és el Joan Josep Omella, que per cert avui fa 79 anys. Un altre nom important és el del Carlos Osorio Sierra, és cardenal espanyol, també té 79 anys, va ser arcabisbe de Madrid durant quasi una dècada i se'l considera també una figura molt propera a l'ex-pontífec. De fet, va ser nombrat, és el que fa més temps que és cardenal, va ser nombrat cardenal per Benet XVI el 2006. Tots els altres 4 han estat cardenals, han estat nomenats cardenals en els últims anys per part de Francesc. Hi ha també, hi haurà la Capella Sixtina del Vaticà, l'actual arcabisbe de Madrid, és José Cobocano, aquest és més jove, té 59 anys. També tindrà vot Antonio Cañizares Llobera, és arcabisbe emèrit de València. I hi ha un asturià, Ángel Fernández Artime, que aquest té 64 anys.
7 minuts seran 1:15. Antoni Bassas, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Quin diries que serà el llegat del papa Francesc?
N'hi ha un de molt clar, que és haver-se referit sempre a les perifèries existencials, i això, a més, ho va exemplificar no triant les grans capitals del món i les grans cancelleries com les destinacions dels seus viatges, sinó un dels més estranys va ser el de Mongòlia, autèntica perifèria, però també a Mossul, però també a Auschwitz. Van a Lampedusa i se'n van portar una família de refugiats sirians cap a Roma. I d'aquesta preocupació per la gent que ha estat expulsada de la vida, de les ciutats, de la feina, del món per les guerres, pel canvi climàtic, etc., sorgeix un dels seus grans llegats, que a més ens toca molt de prop perquè el tenim aquí a Catalunya, que és el dels hospitals de campanya. El Papa Francesc, en aquesta idea que esteu comentant aquest matí, d'una església oberta, que no tancada en ella mateixa, va demanar que sobretot a les grans ciutats, que el preocupaven especialment, les parròquies estiguessin obertes a la gent que no té un lloc on dormir o no té un lloc per esmorzar ni un lloc on anar a fer papers perquè ni tan sols sap com s'ha de fer. D'aquesta dèria en va sortir un hospital de campanya que està rotllant amb molta força des de fa temps a Barcelona, just a sota de la plaça Catalunya, que és la parròquia de Santa Anna, on, per cert, una de les impulsores era la monja terrassiana Vicky Molins, que va morir no fa gaire setmanes, a la mateixa edat que el papa, tenien la mateixa edat. I aquest és un llegat, jo crec, cristià fonamental. I després el que ens ha dit a través de les seves paraules, o sigui, quan un papa... de les seves paraules i dels seus gestos, un papa que no vol dormir, que no vol viure al Palau Apostòlic, i que no serà enterrat al Vaticà per decisió pròpia. El papa serà enterrat a Santa Maria la Major, perquè va dir que el Vaticà era la llar del seu darrer servei, però no de l'eternitat, i que no vol ni pompa, ni cadafal, ni allò que els posin en un triple ataúd, un de xiprer, un de plom i un de roure, que vol ser enterrat com tothom, i a més no dintre els murs del Vaticà. No? O sigui, és algú que el primer dia ja va refusar les sabates vermelles dient s'ha acabat el carnaval, ha marcat un punt de ruptura. I, volent-ho o no, jo crec que un altre dels seus llegats en aquests moments a la geopolítica mundial és que ha acabat esdevenint una mena de contrapès moral de la por i de la foscor que representa Trump, no?, dels vents que bufen des de Washington en aquesta batalla mundial per les idees, i ara aquesta batalla es traslladarà al conclave. Val a dir que el papa no ha anat, no jugarà aquesta batalla ja des del cel desprevingut, perquè fa 4 mesos va nomenar l'última tongada de cardenals, 21 cardenals al mes de desembre, procedents de Perú, Argentina, Equador, Xile, Japó, Filipines, Sèrbia, Brasil, Costa d'Ivori, Iran, Canadà, Austràlia i Itàlia, que em sembla que això ja vol dir alguna cosa de com s'imagina ell allò de la col·legialitat i una església catòlica, és a dir, universal.
Frederic.
No, la qüestió que deia del nomenament, en principi t'estava fent números, però he trobat que ell va crear, perquè és el terme correcte, 164 cardenals, és a dir, en el seu pontificat. Benet XVI en va fer 90, i Joan Pau II 231, però evidentment amb molts més anys, no? I després hi ha la qüestió que comentava l'Antoni dels viatges, és molt simbòlic, estava repassant també tots els viatges que va fer el papa francès, i tot és molt simbòlic, s'ha comentat abans, el primer viatge que fa és a Lampedusa, on resa obertament per als immigrants. Ell va fer 10 viatges a l'Àfrica, 12 a les Amèriques, 18 a Àsia, i va viatjar a 26 països europeus, però en els països europeus sempre hi ha algun motiu. Per exemple, a Portugal, pels 100 anys de l'aparició de Fàtima, a Suècia, pel 500 aniversari de la reforma protestant, però és el primer papa que va a l'Iraq, és el primer papa que visita la península aràbica, els Emirats Àrabs, i va anar a Myanmar, a l'antiga Birmània, on va demanar explícitament el lideratge budista a l'hora d'acabar amb els enfrontaments amb la minoria musulmana. I va demanar això, lideratge al budisme per acabar amb aquests enfrontaments. I avui també s'està destacant molt. No ha viatjat a Espanya.
Però tenia previst fer-ho.
Sí.
No? Tenia previst fer-ho, però és veritat que
Vaja, però no s'havia concretat mai.
No sé,
això es recorda, avui es recordarà molt.
Sí, sí.
Sembla que era el 2019 que li van preguntar quan vindrà a Espanya i ell va dir quan hi hagi pau. I va haver-hi totes les interpretacions del món, com et pots imaginar. Es va parlar de si era pic, estava parlant de piques interns a la conferència episcopal i tot això.
Sí.
Però es va dir de tot.
I a propòsit d'Espanya, m'agradaria remarcar que quan Carlos Herrera el va entrevistar a la COPE, li va preguntar sobre el referèndum de Catalunya i li pregunta quina actitud creu que hem d'adoptar davant d'un plantejament de ruptura. I Francesc va contestar, jo diria mirar la història, perquè a la història hi ha hagut independències, mirin el Kosovo, etc. En el cas d'Espanya, són vostès, els espanyols, els que han de jutjar, però per mi el més important en qualsevol país que tingui aquest tipus de problemes de ruptura és preguntar-se si s'han reconciliat amb la pròpia història. I jo no sé si Espanya està totalment reconciliada amb la seva pròpia història, sobretot la història del segle passat. No és la resposta, segurament, que molts haurien volgut sentir al Sant Pare. Mm.
El papa va dir que volia viatjar, recordareu, a les Canàries. Quan va dir aquella crisi migratòria, va dir que volia anar a veure què és el que estava passant amb els migrants. De fet, ha sigut una altra de les grans lluites del papa Francesc. Saludem aquesta hora Daniel Palau, que és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i coordinador del llibre Francesc, pastor i teòleg. Daniel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies també per acompanyar-nos. Vostè el definiria com un papa progressista?
Jo el definiria com un home de Déu i com un home valent, capaç d'afrontar els reptes actuals i llavors, a partir d'aquí, podríem anar fent matisos i anar doncs, una miqueta veient en quines coses, perquè tot progressisme i tot rigorisme sempre és en referència a alguna cosa, no? Per tant, i el que diria sobretot en principi ara és que és una persona, ha estat una persona valenta, una persona capaç d'afrontar les coses doncs de cara, no? Pel seu nom. Jo crec que això és com molt notori, no?
Mm. Ho deia també perquè ens destacàvem que és un fet, és una figura que ha traspassat també el catolicisme, no? És a dir, hi ha molta gent que no és catòlica que té una admiració i un respecte profunda per la figura política del papa Francesc. I aquest és un punt, segurament, que trenca amb el que estàvem acostumats a veure amb la figura més institucional del papa fins aleshores, no?
Sí, sí, efectivament. Jo, vaja, sobretot perquè el tema és que per nosaltres era com un personatge molt desconegut, perquè ell, doncs, les seves arrels i la seva cultura i la seva procedència no és europea, i això jo crec que sobtava, però a més era per la procedència i la seva formació era un gran comunicador i es feia entendre, i jo crec que això ha sigut com una atracció molt notòria, no? per tothom, tant els més propers com els no tan propers, i que algú es faci entendre en el món d'avui, doncs jo crec que ja és notícia, i això és important. Mm.
Perquè a nivell intel·lectual, és a dir, d'aportació intel·lectual, hi ha algun text que quedi del papa Francesc?
Home, sempre ens quedarà, sens dubte, el primer text de tots, aquell referit a la missió i l'alegria de l'Evangeli. L'Evangeli Gaudium, aquest serà sempre, diguéssim, un text de referència per la proposta missionera de l'Església, però també, sens dubte, la convocatòria del sínode sobre la sinodalitat, aquest tornar a escoltar-nos i tornar a escoltar què és el que Déu vol de l'Església i el que Déu vol de nosaltres com a cristians i com a comunitats, no? Aquests dos referents seran molt, molt decisius i molt importants, sense cap mena de dubte. El de l'alegria, com el veritable motor de la missió i del testimoniatge i de la credibilitat del testimoni, i després aquesta valentia doncs, de tornar a escoltar-nos per provocar un procés de conversió i d'autentificació de la evidència de la fe, no? Mm.
Daniel Palau, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i coordinador del llibre Francesc, pastor i teòleg. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.
Està mirant algunes dades interessants. Per exemple, en el pontífex del papa Francesc ha escollit a 108 membres del col·legi en el seu pontificat. És a dir, ha fet una...
En dret a vot.
En dret a vot, sí, sí. És una reforma important. I després una altra dada també destacable, almenys política, Antoni, que és que s'ha decretat 3 dies de dol al govern espanyol. Estàvem mirant què és el que havia fet el govern espanyol del Partit Popular en el cas de Joan Pau II, va decretar 24 hores. Per tant, com dèiem, és una figura que és molt política i, per tant, es llegeix també així. Segurament és un govern, el govern espanyol, en què sent que perd una part important de la influència política que ella també vol marcar pel que fa a l'agenda política mundial. Antoni.
Esclar, quan tens una càtedra universal i tothom t'escolta, doncs és molt important saber cap a on parles, i en aquest sentit d'apropiació política de la figura eclesial de Francesc, doncs el podries situar, diguéssim, en el centre-esquerra, amb totes les llums i ombres que heu comentat d'iniciatives o d'idees que no s'han acabat de concretar. De tota manera, és un clàssic. Els governs d'aquests han sempre dir als de dol, és segur que entre la dreta aquest no era el papa favorit, però ara, un cop ja ha desaparegut, tota l'atenció se centrarà i tots els esforços se centraran en veure qui podria succeir-lo. I aquí és on hem de fixar a partir d'ara el nostre interès, perquè el món, com deia aquell, no és que estiguem en una era de canvi, sinó en un canvi d'era, no? I veient el desgovern, aquesta tornada als orígens, aquesta obertura, aquest mirar cap a les persones de Francesc, no deixava de ser un lloc on agafar-se en un moment de desconcert internacional.
Antoni Bassas, gràcies per acompanyar-nos.
Una abraçada.
Podem saludar bon també dia. Aquesta hora a Joan Enric Vives, que és arcabisbe de l'Urgell i copríncep d'Andorra. Senyor arcabisbe, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a tots.
Com ha rebut vostè la notícia de la mort del papa Francesc?
Home, amb una certa sorpresa, perquè la veritat és que fa dies, potser fa unes setmanes, si és mort, doncs quan estava ingressat va haver-hi uns moments que van ser, per tothom va entendre, no?, que eren molt greus, i els metges no van deixar de dir-ho i d'explicitar-ho. En canvi, semblava que precisament aquestes sortides, una mica així, un poc, suposo, com un que vol tenir contacte amb la gent que havia fet aquests dies a la Basílica i sortint amb el Dia de Rams, i ahir mateix, podent donar la benedicció a Urbi et Orbi amb poques paraules, i ja el dèiem realment molt delicat i que això crearia problemes per la continuació, però semblava que mira, que podia encara haver viscut més dies, més temps, no ho sé, era aquesta la impressió, de tal manera que per mi ha estat una sorpresa.
De fet, vostè, en un acte sobre la Constitució andorrana fa pocs dies, el va citar amb una frase on va dir, com diu el papa, d'esperança n'hi ha en el cor de tota persona. Per què va escollir vostè aquesta frase tan esperançadora?
Bé, doncs perquè també estem en aquest any jubilar que ell ha posat, que som pelegrins d'esperança, i jo crec que és el que avui el món també necessita més, no? Precisament totes les veus de la geopolítica mundial, que segur que vostè amb el seu programa avui estaran repassant tot el dia, no? Doncs totes aquestes situacions que ens venen d'Estats Units i d'altres llocs del món, no cal dir, almenys jo tinc un cor molt, molt sensible per tot el problema de Gaza i tota la qüestió ucraïnesa, però hi ha tants altres llocs que no s'obliden, com ell va fer referència ahir en el seu missatge Urbi et Orbi, que va llegir el seu cerimonier, però que era valent, era un projecte, sobretot pel contrast que significava que havia acabat de rebre el vicepresident d'Estats Units, Vance, i després ell felicitava les Pasques, mai tan ben dit, amb un altre text molt valent, que on posava en relleu que el món té unes qüestions que entre tots hem de solucionar, i que un gran país com és els Estats Units, que limita molt les ajudes tant a l'interior del seu propi país, que se'n ressenten tantíssim els col·lectius febles, com també les ajudes que dona arreu del món. Tot això realment crea un problema. Tant de bo se'n pogués sortir amb aquestes pressions que posa sobre Rússia i Ucraïna, i esperem-ho que també sobre Israel i els seus veïns, no? A veure si Hamas també cedeix i per tant, doncs, entrega els hostatges, perquè això és una gran injustícia, però després el que hi ha estat una injustícia de tamany colossal contra un poble indefens, com és el poble palestí que viu a Gaza, però també el que viu a Cisjordània. Jo hi soc sensible i, per tant, crec que la mediació del papa i dels seus col·laboradors, la Secretaria d'Estat, amb les nunciatures, és una que no es veu gaire, però és un dels temes que també podríem i hauríem de destacar ara que ell ha acabat el seu camí a la Terra, no tot el que ell ha fet, perquè els seus viatges, el seu acostament al món musulmà, amb tot un gran respecte, ha viatjat bastant més que altres en el món musulmà. Sobretot veníem del papa Benet, que dissortadament per una mala interpretació d'un discurs, doncs va tenir dificultats amb el món de l'islam.
Ja per acabar, Joan Enric Vives, arcabisbe d'Urgell, voldria preguntar-li també pel pes de l'Església catalana, que sembla ser que va perdent pes, perquè en aquest cas no hi haurà cap vot català per decidir el proper papa. Què està passant?
home, l'arquebisbe de Barcelona és cardenal i té 79 anys, que els fa avui, precisament, i que és un elector, i per tant, doncs, el pes. Mira, tenim un cardenal que participarà en el conclave, també aspirar a més cardenals potser seria excessiu, també, no? Una cosa és que pesem, però el just, el que és just i necessari, no? Tant de bo facin més, no? Però... I d'alguna manera, home, l'Església Catalana hem fet el nostre camí, fem el que podem. No estem en el millor dels mons possibles, però estem en una continuïtat. I jo crec que hi ha molts i molts grups, ho hem vist aquests dies, de Setmana Santa i de Pasqua, que realment l'Església continua sent molt present, acompanya les tradicions dels pobles, les tradicions dels pobles que potser no són tant en la ciutat de Barcelona com en tota l'altra, la Barcelona, la Catalunya oberta, no? La Catalunya àmpliament considerada, com jo mateix, que per dir-ho d'alguna manera estem en una certa perifèria respecte de Barcelona o respecte de Madrid, però aquí es viu la fe i som menys, bé, però no vol dir que ser menys vulgui dir ser menys significatius. Mm. Jo crec que encara tenim una paraula a dir, i des del col·lectius de religiosos i consagrats, des de persones importants, jo que sé, aquest any l'Església Catalana ha donat el premi que és el Pere Lluís Font, una gran persona, doncs, que ha rebut el premi de les lletres catalanes, no? que se li entregarà pròximament, i tants altres, no es tracta ara de dir, però bé, totes les anàlisis també a vegades també depèn dels ulls amb els quals som mirats. Jo crec que hem fet una bona reacció, per exemple, del tema dels abusos, per més que només es destaqui a vegades, no?, el que no va prou bé o alguns abusos que hi ha hagut, i molts, d'acord, hem de netejar-ho. El papa francès, precisament, ha estat un home que ha abordat amb un gran coratge tot el tema dels abusos, la defensa en positiu dels infants i dels adults vulnerables. I ha legislat, cosa que era necessari. Precisament, alguns abusos o algunes victimaris que van quedar més impunes era perquè no hi havia una legislació per aplicar. Legislar també és important, ho sabem pel Parlament de Catalunya i d'Espanya, però ho sabem també a l'Església pel legislador, no? I abans que veus que el doctor Palau parlava, doncs jo també destacaria un text que és breu però important, que és el text sobre la dignitat de la persona, Dignitas Infinita. Ell ha parlat de la dignitat infinita i ha fet aquest adjectiu. Com també Laudato Si, dos grans documents, també units amb els que ell ha destacat, no? L'Evangelii Gaudium, el Fratelli Tutti o la Sinodalitat. Però aquests dos, també Laudato Si, penseu que en el magisteri social de l'Església, la doctrina social de l'Església, és precisament el papa Francesc el que ha fet avançar que els temes d'ecologia, de respecte a la terra mare, de respecte a l'ambient i al medi ambient, és una obligació per als cristians i per les comunitats cristianes. I això és nou, això és molt nou, és d'ell.
Joan Enric Vives és arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, a vosaltres, molt agraït.
Deia que no hi ha vot català perquè recordem que Omella és de l'Aragó, de Teruel, d'un poble que es diu Cretes, i per això no serà un vot català que aquesta vegada participarà a l'hora de decidir qui serà el nou papa. Són les 12:43, som en aquest especial a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació explicant la mort del papa Francesc.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ricard Ostrell. Somiava amb una illa, un llibre de Roc Casagran, un crit d'auxili per tornar a estimar. El Premi Sant Jordi, editat per Univers Llibres i Òmnium Cultural. Per Sant Jordi, el Sant Jordi.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la casa de la signatura més preuada.
Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril. Amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
A Capbravo podríem...
convidar-te al cinema.
En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
Aquest Sant Jordi entra a El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. La Barcelona de les grans il·lusions vista amb els ulls d'una dona inoblidable. El Passatge, de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Per Sant Jordi, regala el Santa Eulàlia, la millor novel·la històrica, una escriptora de grans emocions.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Quan el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 4:45 de nou, Girona a Betis.
Els gironins han de fer-se forts a Montilivi per evitar sorpreses en la classificació.
Avui, a partir de 4:45 de nou, Girona a Betis.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Especial informatiu. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ricard Ostrell.
I amb Enric Canet, que és capellà i membre del Casal dels Infants del Raval, també Muriel Ferrer és filòsof. A partir d'ara també hem de saber quin serà el protocol que es posa en marxa per quan mor un papa. Ha mort el papa Francesc i el primer que tocarà serà el funeral. Frederic.
Sí, recordem que a partir d'ara qui dirigeix el Vaticà fins que hi hagi un nou papa, ens ho han comentat abans, és el camarlenc, és el que dirigeix el Vaticà des del moment que es mor el papa, o plega, en aquest cas des que ha traspassat, fins que s'entria un successor. El primer que fa és allò que hem vist en moltes pel·lícules, li treu l'anell papal, el que es coneix com l'anell del pescador, del seu dit, perquè és el que determina qui és el papa. En principi, aquest anell es destrueix, aquest anell es pica, això sí que es pica i es destrueix aquest anell i s'enforja un de nou per quan hi hagi un nou papa. El papa, a partir d'aquí, el seu cos es porta a la seva capella privada i es segella l'habitació del papa, que com hem comentat no és a la residència habitual dels pontífexs anteriors, sinó a la casa Santa Marta, que està una mica més cap als límits del Vaticà. A partir d'aquí és quan es criden a tots els cardenals a arribar fins al Vaticà. Recordem que són més de 250, però aproximadament uns 135 són els que tenen dret a vot per tenir menys de 80 anys. Després, a partir d'aquí, hi haurà, com deies, el funeral, i en 2-3 setmanes, veurem exactament la data, és quan tots aquests cardenals amb dret a vot es tancaran i triaran el pròxim papa.
I quin és el protocol que se seguirà per triar un nou cap de l'Església Catòlica?
El protocol que se seguirà a partir d'ara és una mica el que hem comentat ara mateix al voltant d'aquesta situació, és el que hem comentat, el moment que mor el papa és el que, de fet, és el que estàvem dient ara, és el que es queda en seu vacant i serà el camarlenc, que és el que s'ocupa de dirigir el
pontífic. El que venen ara són 3 setmanes, després començarà a haver-hi, és a dir, el que veurem és aquí unes disputes, uns interessos, començarà a veure perfils de papes que interessaran més a certs sectors, és a dir, comença la campanya.
És a dir, el camarlenc el que primer que farà és fer aquests... certificar la mort del papa, com hem comentat, sí, i això algun d'aquests gestos hi haurà. Després hi haurà el funeral, cas amb les voluntats del papa, que és que ha demanat que se'l sepulti en una capella de la Basílica Romana de Santa Maria Major, i com deia abans l'Antoni Bassas, ha demanat un taüt auster, que no facin les tradicions de 3 taüts diferents, un de xipre, un de plom i un de roure. Això no ho vol. I llavors, a partir d'aquí, en aquestes 2-3 setmanes, és quan es convocaran els cardenals amb dret a vot, i a partir d'aquí és on es tancaran, i aquí és on hi haurà aquestes possibles intrigues que deies tu.
A aquesta hora podem saludar Ramon Espadaler, que és conseller de Justícia. Conseller, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia i bona hora, gràcies a vosaltres.
D'entrada, vostè com a catòlic, que també ha seguit molt els passos i la figura del papa Francesc, què en destaca?
Doncs moltes coses, però probablement la més important és la seva proximitat i la seva profunda humanitat evangèlica, si és que es pot dir així, una persona que està al costat dels més, el que en diríem nosaltres, els vulnerables. El que ell li agradava dir és els descartats, que deia que no es podien descartar persones com descartàvem tants béns materials, no? Probablement aquesta manera de fer propera.
Hem vist que, per exemple, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha declarat 3 dies de dol. El govern de la Generalitat també ho farà?
Sí, em consta que sí, just ara acabo de parlar amb el president i que tenia la voluntat de fer-ho, per tant, jo crec que en poca estona doncs, es farà, aquesta és la intenció. Sí, sí, només serà el president ara mateix, sí.
Per tant, tres dies de dol.
Sí, 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 això és així, sí.
Clar, com afectarà això, conseller Sant Jordi?
Doncs no ho sé, perquè tant les coses com molt de pressa intueixo que s'haurà d'ajustar algun tipus d'acte. El Sant Jordi, evidentment, fa igual, però institucionalment probablement doncs, s'haurà d'ajustar algun tipus d'acte que tingui una component més, no sé si dir-ho així, de lúdica, no? Però es farà amb tota normalitat, faltaria més, però en qualsevol cas es durà fer algun ajust que no estic en condicions ara de confirmar quin serà.
Però en tot cas afectarà més els actes oficials, no?, de l'administració.
Exacte, sí. Jo parlava dels actes oficials, la resta d'actes, evidentment, doncs, segueixen el seu curs amb tota normalitat.
Ara repassàvem algunes de les coses de la seva figura, del que ha fet, del que ha quedat per fer. Vostè creu que els canvis que ha arribat a fer el Papa Francesc a l'Església són irreversibles?
No, home, jo voldria pensar que sí, jo voldria pensar que és una església que va en sortida, com deia ell en documents, fins i tot abans de ser Sant Pare, que és aquesta església que s'acosta, doncs, a les perifèries, que s'acosta. Ell és un home que ve en el fons de la perifèria, que recordeu que quan escollien papa diu, mira, m'han anat a buscar amb un confí a l'Argentina, no? És un home, és el primer papa, i em sembla que l'heu destacat, que no és europeu, és un papa que s'ha obert en aquest sentit, jo crec que els passos que s'han anat fent doncs es aniran solidificant. Algú de vosaltres, és que jo m'atrapeu conduint mans lliures, I he parat en aquest moment, algú dels que heu entrevistat, perquè he estat seguint el vostre programa, doncs posava de manifest aquesta condició d'una persona que no era europea i que d'aquesta església en sortida d'aquesta que va als límits d'aquesta, doncs, que és molt propera. A mi m'agradaria dir que és molt evangèlica, per dir-ho d'alguna manera, no?
Clar, aquí també posàvem el focus a l'església catalana, que vostè coneix en detall. Vostè diria que estaven majoritàriament alineats amb els postulats de Francesc, i com creu que pot canviar la relació entre l'església catalana i el Vaticà a partir d'ara?
Jo crec que l'Església catalana, en la persona del cardenal Omella, ha tingut un moment d'una proximitat al Sant Pare que no s'havia donat fins al moment, des de feia segles. No perdin de vista que el cardenal Omella pertanyia a un grup molt reduït de cardenals propers al Sant Pare, que els havia articulat com a grup, com a tal, per compartir algunes reflexions. No? Penso que això, doncs, des de la perspectiva del nostre país, també és un, si m'ho deixo dir així, és un punt de privilegi, no? Rares vegades s'ha donat, doncs, que algun jerarca, per dir-ho així, de la nostra església, de la Tarraconense, tingués, doncs, aquesta proximitat, el cardenal Omella l'ha tingut. Jo sempre poso com a anècdota que quatre vegades que parlo amb el cardenal Omella, tres me'l trobo a Roma. És una persona, doncs, que està molt, molt propera humanament, també, no només eclesialment, que també, sinó humanament, crec que el Sant Pare.
Per ser que el cardenal Omella compareixerà d'aquí a 20 minuts, ho seguirem també aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Conseller Ramon Espadaler, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès. Bon dia.
Hi ha reaccions arreu del món. Frederic Vincent.
Sí, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ho dèiem abans, de que ahir es va veure amb el papa Francesc, que ha dit que acabo de saber el traspàs del papa Francesc. El meu cor va pensant en els milions de cristians en tot el món i que l'estimaven. També ha fet tuit fa ben poquet, és més recent, Javier Milei, amb qui havia tingut greus discrepàncies el papa Francesc, ens ho deia abans el Biosca, amb profund dolor bona sabent-ho d'aquest trist matí que el papa francès Jorge Bergoglio ha mort avui i es troba descansant en pau, i afegeix Javier Milei, el president argentí, malgrat les diferències que avui resulten menors, haver pogut conèixer en la seva bondat i saviesa va ser un autèntic honor per mi. El rei Carles d'Anglaterra també ha lloat el papa francès per la seva compassió, la seva preocupació per la unitat de l'Església i pel seu compromís, diu, incansable amb les causes comunes de totes les persones de fe. És important aquest comunicat del rei perquè recordem que també és el cap de l'Església anglicana. Per tant, també, tècnicament, també forma part d'aquesta jerarquia. El president de la Conferència Europea de Rabins també ha parlat del condol i dedicació, ha parlat de la dedicació del papa a promoure la pau i de la bona voluntat. I en una altra de les reaccions que hem conegut ara fa ben poquet, la Sèrie A, la Lliga Italiana, ha suspès 4 partits de futbol que estaven previstos per avui.
Ha mort el papa Francesc a l'edat dels 88 anys. El pontífex va ser elegit cap de l'Església Catòlica el 2013, després de la renúncia de Ratzinger. Va ser, recordem, el primer papa llatinoamericà i també el primer jesuïta. S'ha explicat aquest matí i s'ha comunicat la mort d'aquesta manera.
Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
Ha tornat a la casa del pare a les 7:35 del matí. Amb Enric Canet i amb Oriol Ferrés estem comentant el que està passant, totes les reaccions que estem seguint mentre s'omple la plaça de Sant Pere del Vaticà. A aquesta hora es barreja aquesta imatge entre el turisme que va un dilluns de Pasqua a veure l'estructura vaticana i els fidels més propers al papa Francesc, que, com dèiem, una cosa molt destacable, Oriol, és que no només són els catòlics, sinó és una figura transversal que anava més enllà del catolicisme.
Sí, jo penso que això és un element molt interessant. Ara tinc aquí el llibre del Cercas, no? El loco de Dios en el fin del mundo.
Boníssim.
És interessant que hi hagi algú que té aquesta referencialitat a nivell global, però que evidentment forma part d'una església, que això és una confessió particular, però que també, utilitzant aquesta paraula, també pugui interpel·lar a gent que no necessàriament comparteix aquesta confessió. I hi han hagut aproximacions en aquest sentit que són bastant significatives. Hi ha aquest llibre, i després es podrien trobar també altres exemples. Jo vull destacar una cosa important que ha dit també l'Antoni Bassas, que és aquesta expressió de contrapès moral global. Jo penso que és potser per això que també gent que no necessàriament compartia les mateixes creences també s'han sentit a prop, no?, de les idees o de les paraules del papa Francesc. I això és important perquè mirem el món, és a dir, les grans institucions, els grans països i les veus autoritzades d'aquests països, què estan dient, no? És a dir, tu mires i el president dels Estats Units, Trump, no? Com parla, què diu, no? quins són els seus projectes, o ves a Rússia o ves a la Xina. És important que també hi hagi un contrapès moral important i que l'Església Catòlica Universal pugui fer aquest paper, o almenys a mi això m'ho sembla, perquè i deixa'm dir un últim element. Ja s'ha dit, hi ha les paraules de condolença, diguéssim, del vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, però remarquem aquí una cosa important. Vance va parlar de l'ordo amoris, una idea agustiniana, interpretada d'una manera, des del meu punt de vista, humil punt de vista, molt estranya, que bàsicament venia a dir primer els de casa, és a dir, evidentment, l'amor té un ordre, i per tant no pots estimar igual a qui s'ho mereix igual. Per tant, això, des del seu punt de vista, volia dir, primer els de casa i els que venen de fora, doncs ja s'espavilaran. Això jo ho vull contrastar, sí que és veritat, que les coses són complicades perquè finalment també es van entrevistar, però deixeu-me que ho contrasti amb una carta encíclica, Fratelli Tutti, del papa Francesc, que literalment vol dir germans tots. És a dir, és important que unes veus morals globals puguin fer aquest contrapès en termes universalistes, que no vol dir necessàriament prosèlits o proselitistes.
Espirituals, al final.
Exactament.
No? En termes més espirituals, sí. Que és el que els esperes al final d'una institució com aquesta, no? Que et doni aquest acolliment més reconciliador. No ho sé, Enric, com ho veus?
Sí, jo crec que... Jo, hi ha dues coses que també volia dir. Una, que ja quan va ser escollit el papa Ratzinger, ja va haver-hi problemes en el Vaticà, en el concle, entre ell i el Bergoglio. Semblava, i sembla ser que Bergoglio en aquell moment va dir no. però ja era curiós que en aquell moment que la major part de cardenals havien passat sota el poder de Ratzinger, perquè era la figura número 2 de Joan Pau II, acabessin una mica pensant en ell. El fet de que l'escollissin vol dir que hi havia molta gent que veia en ell una persona que podria fer un canvi important a l'Església. Jo crec que ha fet algunes coses. Jo crec que s'ha deixat una molt important i no s'ha fet res, i és que l'Església d'una vegada deixa de ser un estat. Això que sigui estat no té cap sentit. Un grup religiós...
Eliminar
no
el Vaticà.
Eliminar l'estructura. Pensem que aquí a Catalunya, que aquí a Espanya, moltes de les problemàtiques que tenim aquí a Espanya és perquè el 1979, quan la Constitució va ser ratificada per el rei emèrito, 3 o 4 dies més tard ja es van fer els acords per mantenir uns privilegis de l'Església Catòlica.
Concordat.
Sí, llavors dius, bueno, això no és bo, que i ell també no estava content amb aquesta figura de la Església Catòlica, però en aquest cas no ha fet cap altra cosa. No ha pogut, segurament. Ara, amb altres coses, com diu l'Oriol, evidentment és una persona que era més propera a tota aquesta vida del món, a tot el món, que no pas al grup dels catòlics, i això és important.
Oriol.
Sí, em sembla important, és això que comentàveu també, és a dir, jo estic d'acord amb l'Enric, que hi ha aquesta contradicció, si voleu, en una potencial barreja. Jo potser no ho diria amb la mateixa seguretat, perquè és una cosa que em fa pensar, però fins a quin punt l'espiritualitat ha d'estar enganxada dintre d'una estructura política com és un estat, perquè un estat hem de saber què vol dir poder organitzar.